Radio Estel. A Radio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, sigueu benvinguts al programa Persona i Vida aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat quan passen 5 minuts de les 6 de la tarda. Salutacions cordials. El control tècnic ens acompanya avui Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. I volem començar anunciant-vos que es presentarà properament el manual de bioètica dels joves de la Fundació Jérôme Lejeune, doncs que ha autoritzat a l'Associació de Metges Cristians de Catalunya a editar doncs, aquest manual en llengua catalana, també en llengua castellana, i ens conviden a una sessió informativa prèvia que tindrà lloc el dilluns 18 de març a 8:15 del vespre a la seu de la Federació de Cristians de Catalunya al carrer Calàbria 273-275 de Barcelona. Hi haurà aquesta presentació del manual de bioètica dels joves. Us recomanem que assistiu a aquesta reunió informativa el dilluns 18 de març a 8:15 de la tarda. Els dimecres parlem de bioètica, els dijous ho fem de medicina i avui parlarem de les malalties mentals. Però abans de començar, fem un repàs, com sempre, de les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Abans informatiu en el tractament de nens seropositius. Un equip de científics nord-americans han presentat el primer cas de curació funcional d'un nadó contaminat amb el virus de la sida en un congrés mèdic que s'ha fet aquest cap de setmana passat a la ciutat d'Atlanta. S'entén per curació funcional no pas l'erradicació del virus, sinó que la seva presència a l'organisme esdevingui tan feble que no calgui fer tractaments. Es tracta d'una nena que va néixer a finals de l'any 2010 a Mississippi amb la malaltia, transmesa per la seva mare seropositiva, a la qual van administrar retrovirals només 30 hores després de néixer. Aquesta intervenció tan precoç es considera probablement la clau del control de la infecció, ja que hauria bloquejat les anomenades cèl·lules dorments que reactiven la sida quan es deixa de subministrar els medicaments al pacient. Ara la nena té 2 anys i mig i no ha pres medicaments durant l'últim any després de no registrar-se senyals d'un virus actiu. La mare va donar llum prematurament sense haver anat al metge durant l'embaràs i sense saber que estava infectada. Quan els metges van comprovar que ho estaven tots dos, van traslladar el nadó a la Universitat de Mississippi, on va arribar amb 30 hores de vida. A les primeres anàlisis es va detectar un nivell baix del virus, cosa que feia pensar que la infecció havia tingut lloc a la panxa de la mare, i li van subministrar els medicaments. Quan la nena tenia un mes, els nivells de virus ja eren indetectables, tot i que encara calen més proves per comprovar si el mateix tractament funciona amb altres infants. Els investigadors consideren que el cas demostra que el VIH en nadons pot ser curable. L'estudi també pot canviar la manera en què els nadons i les mares infectades són tractats arreu.
Persona i Vida, amb Gerard Carrión.
I aquesta tarda a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona ens acompanya el doctor en Medicina i màster en Psiquiatria Legal a la Universitat Complutense de Madrid, el doctor Francesc Xavier Boqueras. Molt bona tarda, doctor Boqueras.
Molt bones tardes.
I molt benvingut al Persona i Vida.
Gràcies per haver-me invitat.
Abans de començar a aprofundir en el tema, fem unes pinzellades per parlar una mica doncs, de la malaltia mental. Una malaltia mental és un estat de trastorn en el cervell que té com a conseqüència una alteració greu en el pensament, els sentiments, les emocions o la conducta de la persona afectada. És una deficiència en el procés d'organització progressiva de la personalitat que comporta alhora un procés de regressió. Cal distingir la malaltia mental del retard mental. Hi ha diferents tipus de trastorns mentals i moltes facetes diferents del comportament i de la personalitat humana que poden arribar a patir trastorns. El tractament de les malalties mentals pot ser fet per psiquiatres, encara que psicòlegs i metges de família també hi poden intervenir. S'utilitzen medicaments anomenats psicofàrmacs, alguns tipus de psicoteràpia o també totes dues accions combinades. En el món occidental, una de cada cinc persones adultes pateix cada any alguna malaltia mental, encara que d'aquests només la meitat tenen símptomes prou greus per afectar la seva vida normal. En els menors de 18 anys, les dades d'afectació es redueixen al 12% i gran part dels joves es recuperen sense patir la malaltia en arribar adults. Doctor Boqueres, bona tarda. Fem una petita pinzellada. Els menors de 18 anys, com deien, doncs les dades d'afectació és d'un 12%, és una xifra també una mica elevada. Quins tipus de malalties mentals hi ha?
Abans dels 18 anys? Bueno, abans dels 18 anys ens trobem actualment en la societat en què vivim. És una edat encara que moltes vegades diagnosticar no és fàcil. Per exemple, l'adolescent és una persona molt, amb la seva evolució molt dinàmic, molt dinàmica. Avui dia sí que ens trobem, per desgràcia, que molts joves ja tenen addiccions. O sigui, addiccions vol dir dependències psíquiques i físiques, addiccions a substàncies químiques, sobretot l'alcohol etílic, que en l'actualitat va acompanyat moltes vegades amb altres substàncies, com pot ser el cannabis, o sigui, els porros, com la cocaïna. Després, ja també amb aquesta edat, pot haver-hi addiccions comportamentals. Per desgràcia, avui dia, com les persones o els joves inclús poden tenir un buit existencial, busquen l'estímul, també hi ha la immediatesa, i moltes vegades s'enganxen pues, també pues, altres coses, que inclús podem parlar de que amb el temps la classificació internacional del DSM-4 segur que contemplarà addicció, què sé jo, al mòbil, addicció a internet, etcètera, etcètera.
Comencem parlant una mica, doncs, una mica d'història, no?, de les malalties mentals. Com a grans pinzellades, quan es va començar a conèixer el terme de malaltia mental? És un ventall molt ampli,
quan
no?
Quan parles d'història, què et refereixes? Inclús abans del segle XIX, més o menys?
Sí.
Bueno, la malaltia mental, clar, al principi, si parlem de principi ens referim després de la il·lustració del racionalisme, pues parlaríem, clar, llavors la psiquiatria estava centrada en els manicomis, no? Per tant, això ja ha comportat sempre una visió sesgada, molt errònia, de lo que és la malaltia mental, perquè, clar, els manicomis anaven a parar malalts pràcticament psicòtics, per exemple, aquests manicomis que inclús alguns hem sentit parlar, com és la Carenton o Bicetre, pues els malalts que anaven allà ingressat, la Salpêtrière, per exemple, tothom més o menys ha vist aquell quadre famós de Philippe Pinel, en el qual, dins de la Revolució Francesa, trenca les cadenes en què molts malalts estaven subjectes. Després es van trobar que al final del segle XIX, amb el racionalisme i sobretot amb el positivisme, es van trobar que, clar, bacilo de Koch, tuberculosis, bacilo de Hansen, lepra. I llavors va sortir la idea que també les malalties mentals tindrien aquest model, no?, d'una causa, treponema pallidum, de cara a les malalties infectocontagiosos de la sífilis, una patogènia, una sintomatologia que fins a arribar a la paràlisi genal progressiva té la típica demència, o sigui, o la Lues. Això, aquest model va fer molt de mal, perquè després les malalties, sobretot la psicosi esquizofrènica i el trastorn bipolar, que serien les dues grans psicosis endògenes, que no tenen una organicitat, o sigui, no tenen un substrat orgànic, però sí un problema a nivell de neurotransmissors. O sigui, aquestes malalties ja són més específicament humanes. El gran Kraepelin, per mi, l'encert que va tindre és que va distingir amb el pronòstic o patocrònia el que era l'esquizofrènia, amb un procés més psíquic, amb un deterioro, l'altra psicosis maníaco-depressiva, que consideraven que després d'una fase, ja sigui depressiva o maníaca, havia el que en diuen restitutio ad integrum.
Cal dir que el doctor Buqueras és membre de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, també. Com es detecta, doctor, doncs, una malaltia mental?
Bueno, una malaltia mental, sensu stricto, eh? No parlem de malalties com pot ser un síndrome depressiu reactiu a una situació vivencial. Estem parlant, lo que en psiquiatria entenem, psiquiatria pesada. Els malalts que no es pot evitar, o sigui, l'internament. Clar, aquestes malalties, donada la idiosincràsia de la malaltia mental, moltes vegades hi ha un rebuig, una dificultat perquè la família accepti el malalt. Quan més malalt, menys consciència de malaltia o inclús negació i no volgué acceptar-ho i deixar portar-se per una sèrie d'assessoraments...
És un rebuig d'entrada.
Això mateix, el famós estigma de Goldman, etc. O sigui, aquestes malalties també han fet en el sentit de que, clar, de que els manicomis, a part de l'assistència que s'ha de reconèixer durant moltes dècades, ara ja no, ha sigut molt deplorable perquè també les institucions, l'Estat, les diputacions, no han fet el que tenien que fer.
Hi ha molts graus de malalties mentals.
Sí,
quines són les més comuns?
Clar, és que a vegades, per exemple, hi ha el que se'n diu un salto qualitatiu. O sigui, el que són psicosis, hi ha una ruptura amb la realitat. En canvi, tot el capítol de les problemàtiques més freqüents, òbviament, de les neurosis, obsessions, quadros d'ansietat, angoixa, aquestos el malalt sí que es dona compte. És més, pot haver-hi malalt com els obsessius que tenen inclús massa consciència de malaltia i per això ho passen malament.
Llavors ja vindria a parlar de tractaments amb fàrmacs.
Clar, bueno, els fàrmacs, aquesta dicotomia, a mi m'ha agradat molt quan tu has fet la introducció, hi ha una dicotomia que és falsa i errònia i és això, com pensen alguns juristes, o blanc o negre, o culpable o no culpable. Doncs en psiquiatria, biològic o psicològic? No. No és aquesta conjunció disjuntiva. És biològic i psicològic, o sigui, psicobiològic. O sigui, inclús autors com Rolf Carballo diuen que els primers anys de la vida és molt difícil encertar si hi ha una frontera entre el que acaba sent biològic i el que comença a ser psicològic.
Vostè parla també del dret d'estar informat, no? Un dret bàsic i fonamental.
Sí, clar, les coses han canviat molt i, clar, avui dia ens trobem, si poguéssim fer una mica ser esquemàtics, d'aquest model antic paternalista, de que el metge ho sabia tot i informava solament de coses molt gruixudes, es va passar amb un model més, diguem, informatiu, en el que ja, encara que no hi hagués un vincle empàtic, ja el metge informava una mica més. Després es va passar amb un model de tipus, diguem, deliberatiu. Deliberar ja vol dir que inclús en moltes circumstàncies el malalt forma part de les decisions. També s'ha de dir que els avenços tecnològics ha fet això. Abans també hi havia el que jo anomeno fenomen d'aculturació, o sigui que abans també les persones no tenien un coneixement o una escassez cultural que feia que tampoc estaven receptius a que tu les donessis unes pautes per a ells poder decidir. Perquè, clar, la informació, quan més precisa, quan més completa, etcètera, etcètera, resulta que el malalt podrà tenir més garanties de que la seva decisió sigui la correcta.
Ara el que passa a vegades, aquest accés d'informació a vegades no és gaire bo, no? Per exemple, internet...
Sí, bueno, òbviament, el psiquiatre, el psiquiatria hem de dir i aclarar, abans que tot, que la psiquiatria, siguent una especialitat mèdica, és qualitativament diferent de les demés. Ja ho hem dit abans, de cara a la qüestió aquesta de que el malalt moltes vegades no té consciència de que és malalt. O sigui, aquestes característiques de la informació, de la veritat, de ser objectius, i moltes vegades també és molt interessant que estigui el familiar més proper davant. Té que ser completa, però és el que tu ara insinuaves. No tenim que amoïnar, o sigui, no informar de coses que no siguin rellevants.
I no amoïnar el
pacient.
Perquè
llavors el malalt surt de la consulta i encara dirà, caramba,
Important el suport també de la família.
Sí, de la família és molt important.
Si parlem del tractament, les malalties mentals generalment no es curen, sinó que es consideren cròniques. Llavors podem parlar de...
Però la crònica no m'agrada.
No li agrada a vostè.
Sí que estic d'acord amb el que dius que no es cura. Per exemple, jo en el camp de les drogodependències i específicament en el camp de l'alcoholisme, pues sí, un malalt fa tot el procés terapèutic, la desintoxicació, aconsegueix una abstinència absoluta, després tot el tractament de la deshabituació... Amb
la setmana vinent, doctor,
sí.
Si li sembla,
sí,
el tornem, el tornem a convidar,
sí,
i parlem de l'alcoholisme.
Això, però jo ho deia perquè un malalt alcohòlic rehabilitat, inclús amb càrrecs de responsabilitat amb una associació, no es pot mai parlar de remissió. És com un diabètic. Un diabètic fa la... O sigui, compleix els requisits de la dieta i la medicació, però mai podem dir que està curat.
Però amb la medicació poden fer vida normal.
Això sí, no, no. El malalt alcohòlic recupera tota la qüestió de l'autoestima, de la seva projecció laboral i, sobretot, que en part a vegades és el més difícil, la confiança de la família. Però si amb els anys tot això ja és una persona, al contrari, inclús a vegades amb l'experiència, diríem, del purgatorio de Dante, de que la persona valora més moltes coses de lo que és la vida.
Doctor Boqueres, el temps passa molt ràpid.
Oh, sí, sí, això ja sabem, sempre passa el mateix.
Sí, hi ha una dada important que hem estat estudiant i hem observat, que les dones diu que tenen el doble de la taxa de depressió que els homes.
Sí, això és cert, sí. Ara, ojo, quan aquí parlem de depressions neuròtiques, parlem de depressions reactives. O sigui, neuròtiques vol dir per conflictes, O sigui, moltes és més freqüent de manera subjacent que amb una depressió o un alcoholisme, inclús, hagi problemes de soledat, d'incomunicació com a l'home. L'home té un perfil més d'una qüestió més, en el cas de l'alcoholisme, d'un bebedor excessiu regular. Ara, tornant a la pregunta, pues sí, és més freqüent aquesta... Ara, si busquem l'esquizofrènia o el trastorn bipolar, o sigui, el que és la morbilitat a nivell epidemiològic, pues és la mateixa, que sé jo, un país tan adelantat com Suïssa, que al Congo belga. El que passa que al Congo, com no hi ha una assistència, però la morbilitat és pràcticament la mateixa. Quan parlem de psicosis endògenes,
Cada any 73 milions de dones pateixen depressió, una depressió major,
sí.
I el suïcidi ocupa el setè com a causa,
sí, sí,
de mort en dones,
bueno,
entre
passa...
els 20 i els 59,
sí, però
anys.
Jo aquestes coses seria molt, molt conservador i molt prudent. A veure... Si tu fas una investigació del suïcidi en un país com a Suècia o Noruega, les persones, pel seu nivell cultural i civil, hi haurà més percentatge de gent que, si s'han suïcidat, se sabrà. Tu creus que en un poble petit, què sé jo, de l'Andalusia profunda, si una persona se suïcida de manera emmascarada, la família, que per ells és com un... com una ferida narcisística, diran que s'ha suïcidat? No. O sigui, que aquestes... l'altre que has dit també que era suïcidi...
Hem parlat del suïcidi i de la depressió. No?
De la depressió.
Són 73 milions de dones.
Amb la depressió. Bueno, tornem a lo mateix. De quina depressió parlem?
Hi ha molts tipus.
La depressió per balance existencial de la gent gran. Abans ho hem dit, depressió per esgotament, depressió... Mira, amb això el DSM-4, i amb això, com vostè ha pogut comprovar, he elevat el to de veu, perquè si vostè agafa la classificació internacional de les malalties mentals, internacional, veure que solament es contempla la depressió major, quan hi ha la depressió, que és menor, que és més tributària d'una psicoteràpia, però si vostè agafa els trastorns de sexualitat, es troba amb 10 o 12. Que si eyaculación precoz... Vull dir, clar, això no és seriós. O sigui, clar, quan un... Sí, tuvo una depressió. Bueno, avui dia, clar, amb tota la situació tan crítica i tan desagradable, econòmica i socials, clar, se suposa que hi ha molta gent que això és un factor depressògeno.
Quines depressions són més freqüents?
Bueno, una cosa són les depressions que tu et venen al despatx, et venen a la consulta. Home, jo diria que en l'actualitat són més depressions reactives, situatives, clar. O sigui, aquestes són comprensibles psicogenèticament. Una depressió endògena, estem en el camp de les ciències naturals, una explicació. En canvi, una depressió psicològica reactiva és comprensió. Si jo ara, davant d'un net meu, poso la llavor d'un pèsol i amb les condicions, òbviament, correctes, aigua, temperatura, surt als 15 dies aquella planta, això es comprèn o s'explica? S'explica, perquè és un fenomen natural. En canvi, si dos amigues es troben després de 15 dies que han estat, què sé jo, un a la comarca o a la regió de la Toscana i l'altre ha estat a Edimburgo, aquestes dues persones es coneixen i amb una cafeteria prenen un té, però això és comprensió vivencial, o sigui, aquesta dicotomia, això sí que és important.
Doctor, fem una pausa, donem el contacte, que segur que els oients tenen dubtes i preguntes, i fem doncs una conclusió final, si li sembla.
Sí. Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Doncs avui al Persona i Vida, a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, a l'estudi 1, tenim el doctor Boqueras. Ell és doctor en Medicina i també és especialista en psiquiatria. Fem una mica una conclusió final de tot el que hem estat parlant. És un tema que dona per molts programes.
Sí, sí, clar.
La setmana vinent doncs, el tornem a convidar, però per parlar d'alcoholisme, si accepta la invitació.
Malaltia alcohòlica, a mi m'agrada més.
De la malaltia alcohòlica, això mateix. Quins consells podríem donar a aquests oients que ens escolten i creuen que pateixen alguna malaltia mental?
Bueno, a veure, una malaltia mental, d'entrada, hem de tenir en compte aquest aspecte de l'actitud. O sigui, l'actitud envers de la malaltia mental pot condicionar molt, inclús, el procés terapèutic. Jo sóc fill de Reus, allà, com tots sabeu, hi ha un manicomi, després de Sant Boi, segurament el més important a Catalunya, és l'Institut Pere Mata de Reus, que no depèn de cap ordre religiosa ni de la Diputació, i quan jo era petit anava amb un germà meu a passejar el que deien el Passeu de la Mina. Estava molt a prop de l'estació de ferrocarrils. I al final, clar, és un manicomi fet per Domènec i Montaner. O sigui, tenia com un aspecte d'un castell.
Modernista.
Modernista, això mateix. I anàvem amb l'àvia paterna. Mai es parlava aquell edifici que era un tema tabú. Clar, i això què vol dir? Que les actituds, hi ha un component cognitiu racional, un altre comportamental conductual i l'afectiu emocional. Aquest component és molt difícil de modificar. Avui dia, conforme les coses ja, la mentalitat és més com té que ser, ja no passa com abans, que quan... Abans era caixa o faixa, o sigui, el malalt o estava a casa o no quedava altre remei per les circumstàncies tan tràgiques d'ingressar a un manicomi. Ara, pensem, cosa que fa 30 anys no existia, hi ha la xarxa de salut mental extrahospitalària.
I molts cops, a vegades, també culpem alguna persona del nostre entorn o de la feina i no es poden fer judicis, no? Sense conèixer l'entorn.
Amb això també m'agrada molt que ho diguis, perquè en psiquiatria, sobretot psiquiatria legal, moltes vegades com podem analitzar un comportament sense emetre judicis de valor. I clar, això és un tema molt delicat.
Important i que clar, vostès fan quan menció a l'associació.
Moltes
de
vegades el malalt mental, més que la idiosincràsia dels símptomes, de la sintomatologia, es dona més importància, diguem, a la normalitat, o sigui, que no compleix les normes o expectatives de la cultura en la persona on viu.
Doctor, tots aquests oients que tinguin alguna pregunta ens la poden enviar podem fer arribar a vostè.
Clar, això, encantat. Moltes vegades les preguntes, més que preguntes, són suggerències que inclús van bé per a la persona que vol dir moltes coses.
Vostè actualment està jubilat però encara treballa.
Sí, jo actualment encara faig coses. Sóc el consultor psiquiatre de residències geriàtriques de l'Ajuntament de Barcelona. Vaig dos matins a Llars Mundet. Allí hi ha un conveni Diputació de Barcelona-Ajuntament amb gent gran, sense sostre, sense família, ja us podeu imaginar. Després vaig també a altres residències.
És que s'aprèn molt d'aquesta gent.
Hombre, clar, però s'ha de tindre una base perquè
sòlida.
Moltes vegades la persona gran és com allò de la caricatura. Després una tarda vaig a una ONG, l'obra social Cor de Maria, una tarda vaig a la consulta i després també els peritatges.
Doctor Boqueras, se'ns acaba el temps.
Ah, bueno, com sempre.
Moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta tarda. Un plaer. L'esperem el dijous vinent per parlar doncs, de la malaltia de l'alcoholisme. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots vostès per la seva companyia. Ens retrobem demà dijous per parlar de medicina amb el doctor Sanz. Que acabin de passar bona tarda. Adéu-siau.